Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
357 persones han fet treballs en benefici de la comunitat a Sabadell per compensar faltes i delictes lleus. Marc Serrano, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Un gruix molt important d'aquestes persones, un total de 200, s'han sumat a aquest programa per delictes contra la seguretat. Una de les participants ha explicat al programa al matí la seva experiència fent treballs comunitaris en una biblioteca.
La veritat que molt bé. La meva experiència no em puc queixar perquè va ser molt bona. Malgrat el perquè hi era jo ahir, no? Però bueno, vaig estar amb nens i doncs res, ajudant-li fent deures, ajudant-li a llegir, perquè molts d'aquests nens eren de fora, llavors estaven aprenent el català o el castellà.
Per buscar la implicació de més entitats al programa de treballs en benefici de la comunitat, demà s'organitza a Cal Balsac una jornada informativa, serà a les 6 de la tarda.
En cultura, demà arrenca el Fresc Festival.
El certamen oferirà fins al 22 de juliol un total de 24 espectacles de música, teatre i versos. Entre els noms més destacats de la cartellera hi ha Mishima, Pol Cruells i Luz Teatre, Dani Neló i Una família normal dels Estrena Morena.
En esports, el Sabadell comptarà amb Néstor Carol un any més.
El club arlequinat ha fet oficial la renovació aquest mig dia, de manera que Carol es quedarà una segona temporada. Avui també hem sabut que el centre d'esports començarà la pretemporada el 15 de juliol.
Són algunes de les notícies que desgranarem aquesta mitja hora amb el Toni González i en Sof Muñoz a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Tenim 27 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat i molt, i sembla que encara ho farà més. Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Avui comença un episodi d'onada de calor que es perllongarà com a mínim fins a diumenge i la temperatura pujarà cada dia un parell de graus fins a divendres, quan arribarà al seu màxim. A hores d'ara, la temperatura volta entre 26 i 31 graus al litoral, entre 33 i 38 graus a Ponent i al sector occidental del Pirineu i del Prepirineu, i entre 31 i 36 graus a la resta de Catalunya. A partir de dijous es podran superar els 40 graus a molts punts de l'interior, mentre que a la costa la temperatura serà més baixa a causa de la marinada. Malgrat tot, podrà voltar als 35 graus i, a més, hi haurà xafogó. A banda, la massa d'aire procedent del nord d'Àfrica, que fa pujar de valent la temperatura, va acompanyada de pols en suspensió que causarà calitja produint una lleu opacitat de l'aire. Tot plegat amb cel serè o poc ennuvolat en general per núvols alts, i el vent bufarà de component est avui i demà, fluix o moderat, amb algun cop fort a la costa central. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres a Terrassa per anar cap a Manresa i 1,5 quilòmetres a Montcada, en sentit Barcelona. A la P7 també hi ha problemes al seu pas per Barberà, on trobem 4 quilòmetres de cues en sentit sud. I ja si mirem a Barcelona, hi ha trànsit molt dens a la Ronda Litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits, i a la Ronda de Dalt entre Vallcarca i la Meridiana també en els dos sentits. Més de la meitat de persones que realitzen treballs en benefici de la comunitat a Sabadell ho fan per compensar delictes contra la seguretat, sobretot al volant, malgrat que els delictes contra el patrimoni també estan entre els més comuns. Segons dades del Departament de Justícia, facilitades a Ràdio Sabadell, en l'últim any han realitzat treballs d'aquest tipus 357 persones.
A banda dels de trànsit, els delictes contra el patrimoni també estan entre els més comuns, amb una setantena d'implicats. Georgina Ferrer, gestora de recursos del programa, assegura que els tècnics treballen perquè la persona faci les hores, una cinquantena, sense estigma. Són declaracions al matí.
Nosaltres treballem molt amb l'entitat el fet de que no existeixi aquest estigma, no? De que realment no es faci una distinció de la persona dins de l'entitat, sinó que sigui una persona més i que es pugui vincular perfectament amb l'entitat, però sí que és una feina que hem de fer conjuntament amb les entitats perquè no existeixi.
Ara mateix a la ciutat hi ha una cinquantena d'entitats adherides al programa de treballs en benefici de la comunitat. Unes associacions que no hi han d'invertir recursos i que només han de proporcionar els equips de treball. Toni Raya, responsable de treballs en benefici de la comunitat al Trenet del Parc Catalunya, recorda que l'experiència en aquest programa ha estat molt bona.
evidentment, dins de contrat no sempre hi ha algú que potser pues, no ha sortit com l'esperaven, no? Però parlem potser d'un percentatge d'un 2% en 10 anys. Vull dir que en general no passa això. I si algun treballador, si te refereix a la gent de l'Ajuntament que potser en un moment ha donat un tacte pues, no adequat a aquestes persones, s'ha corregit. Però intentem que això no passi i generalment no passa.
Per donar a conèixer el programa i captar més entitats a la ciutat, demà es farà una xerrada oberta al Centre Cívic de Cal Balsac. Serà a partir de les 6 de la tarda.
Una veïna sabadellenca ha portat l'Hospital de Sabadell als jutjats per dues suposades negligències. Montserrat Martínez anuncia que en una operació per extirpar-li els ovaris l'agost del 2013 va patir una perforació de l'intestí. A més, assegura que el personal sanitari va trigar més de 16 hores en adonar-se'n, fet que la va portar a un coma de 4 dies i a un ingrés de 9 mesos a l'albada.
Per Martínez, el més greu del seu cas és la despreocupació que, diu, van manifestar els sanitaris, ja que quan es va despertar de la primera operació, assegura que van ignorar els seus laments fins que va patir una hemorràgia.
Unes 16 hores a l'un per l'altre, que és normal, com volem dir, no, que aquesta senyora s'està passant de tant queixar-se. I hi va haver un moment ja, passades aquestes 16 hores, que la meva filla, que la pobreta no es va moure, i va veure que la bata que et posen començava a atacar-se. Va sortir volant i ja, pobreta, ja és el que va dir: per l'amor de Déu, us ho prego, podeu vindre algú a veure ma mare? Perquè a veure si el que veieu també ho trobeu normal.
La veïna sabadellenca Montserrat Martínez considera que hi ha diversos elements que assenyalen l'episodi com una negligència. D'una banda, el fet que l'operació l'assigna un metge que estava de vacances. De l'altra, el temps transcorregut entre la primera operació i la segona, que de poc li costa la vida. Les conseqüències encara les està pagant 6 anys després.
Va entrar una Montse i va sortir una altra Montse. I jo ara mateix estic amb un 40% d'alimentació. Del 100% que jo abans d'ingressar, jo menjava pràcticament doncs, de tot i tenia gana i tot. I ara no és que no tingui gana, però si no és verdura, amanida, fruita i poca cosa més, tot en cau malament. És que pensa que jo vaig sortir 22 quilos menys.
La primera sessió del judici es va celebrar el mes de març, però se n'ha programat una segona per al setembre, ja que un dels doctors citats no va comparèixer perquè tenia un viatge. Aquesta emissora s'ha posat en contacte amb l'Hospital de Sabadell, però ha declinat fer declaracions sobre aquest cas.
No deixem de parlar del Taulí perquè ha aconseguit 2 milions d'euros de finançament per a projectes d'investigació. L'Hospital de Sabadell els obtindrà gràcies al programa de compra pública d'innovació en salut que fa el Departament de la Generalitat de Catalunya. Tot i aquests recursos, el director general del Consorci Hospitalari Parc Taulí, el doctor Joan Martí, admet que no es podrà sufragar el cost de les 5 investigacions.
No, és una part. Nosaltres contem que al voltant del 50% serà l'aportació que ens ve de la Generalitat, a l'altre 50% el posarem nosaltres. Això són projectes que es desenvoluparan en 2-3 anys, no? I bueno, els anirem entomant poquet a poquet, però jo crec que seran avenços considerables.
L'objectiu dels 5 projectes és millorar la qualitat i l'eficiència dels serveis i els resultats en el conjunt del sistema.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
La Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal d'ADFs del Vallès Occidental, que en reuneix 14, ha incorporat aquest matí un nou cotxe a la seva flota. El vehicle polivalent els ha cedit la Diputació i s'ha adequat gràcies al Consell Comarcal, que aporta cada any 6.000 euros a la tasca preventiva i reactiva de les ADF per protegir els boscos del foc. L'ens comarcal ha aprofitat la presentació del vehicle i la renovació del conveni per recordar que cal extremar la precaució per calor.
Al Vallès Occidental hi ha prop de 33.000 hectàrees de superfície forestal, un 56% del total, i gairebé tot el 89% és de propietat privada. Tot i això, compta amb menys recursos que les comarques considerades rurals. Davant la campanya d'estiu i en plena onada de calor, i en una comarca tan urbanitzada i de manera tan dispersa, la tasca de les 14 ADFs és fonamental per donar suport als bombers. Aquests 200 voluntaris comptaran d'ara endavant amb un vehicle al servei dels coordinadors d'intervenció. El president comarcal en funcions i alcalde de Castellà del Vallès, Ignasi Jiménez ha subratllat que el complement necessari de la tasca de les ADFs és la precaució dels ciutadans.
Fer una crida també al conjunt de la població, doncs, que siguin molt prudents durant els propers dies perquè el risc d'incendi s'ha incrementat molt, i agrair també la feina evidentment que fan l'Associació de Defensa Forestal. No la fan única i exclusivament durant aquests mesos d'estiu, sinó que la fan durant tot l'any, i aquella dita que a mi sempre m'agrada repetir, de que un bosc s'apaga a l'hivern, i ells doncs ajuden també a disminuir aquest risc que s'acaba produint durant tot l'any, especialment doncs en aquesta època, que és quan hi ha més risc, però sobretot per tots els treballs que realitzen en l'àmbit forestal durant tot l'any.
Jiménez ha participat en la presentació del nou vehicle amb Joan Trencs i Xavier García Salla, president i coordinador de la Federació Comarcal d'ADF. García Salla, que va entrar al món de les ADF com a propietari forestal, s'ha emocionat visiblement a la trobada amb periodistes convocada aquest migdia al Consell.
A fer una agrupació de defensa forestal i us ajudarem. O sigui, són aquelles coses que donen la volta. Jo ara sóc el vell i el jove és ell. Però a mi el vell era el Cisco Arnau, el Joan Guinjoan, van ser els meus mestres, van ensenyar a fer aquesta feina. I llavors, però clar, arriba un moment que t'ambicio. I hem de dir una cosa, les que pateixen més són les nostres famílies. Saben, quan sortim, agafem una emissora i marxem. Moltes vegades ni truquen. Perdoneu, és que m'emociono. Perdoneu.
El nou vehicle s'afegeix als 27 vehicles lleugers i als 7 de pesats que fan servir les ADF del Vallès Occidental, que compten també amb un cotxe per a comunicacions. A tot Catalunya hi ha 300 ADF que funcionen gràcies a 9.000 voluntaris.
Per cert, com que els pròxims dies es preveu un increment de les temperatures i en conseqüència també del risc d'incendis forestals, l'Ajuntament de Sabadell ha recordat un cop més que està prohibit fer foc a tots els terrenys forestals, tant si hi ha arbres com si no, i que també està totalment prohibit encendre'n a la franja de 500 metres que envolta aquests terrenys. I l'onada de calor que ens acompanyarà tota la setmana i que ha arribat de la mà de l'estiu no ens obliga a mirar només els boscos, sinó també nosaltres mateixos, per evitar patir un cop de calor. Per no veure'ns afectats per aquesta situació, els serveis sanitaris recomanen buscar zones fresques, hidratar-se molt sovint i evitar menjars molt contundents i de difícil digestió. L'infermer del CAP, la Serra, Jordi Nogués, ha explicat al matí que cal posar l'accent especialment en la gent gran i els nens.
La gent gran major de 75 anys també, a veure, el problema que hi ha és que pot haver-hi una disminució de les capacitats cognitives, per tant no identifiquen tant, no tenen la termorregulació tan bé com una persona jove, per tant de vegades veus gent gran que va doncs abrigada per l'estiu, no? I es tracta de que aquest és el perill, però també hi ha altres, doncs això, com els nadons, que també tenen la termorregulació menys desenvolupada.
Les previsions meteorològiques preveuen que les altes temperatures ens acompanyin durant tota la setmana.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
En política, Anna Lara nega que els problemes d'Esmatza siguin conseqüència del fanatisme de la Crida. Així ho ha apuntat la regidora anticapitalista en declaracions al matí de Ràdio Sabadell, tot plegat després que el gerent de la companyia, Eugenio Díaz, titllés divendres de hooligans als membres del partit i al seu entorn.
I decidir que tot el que li ha passat a l'empresa Esmatza és fruit de les accions de la Crida, clar, ens hauria agradat que concretés si és del fet de que fem aquesta exposició pública de les irregularitats, doncs està acusat de fer-ho directament, perquè llavors, bé, de la mateixa manera que ha fet la denúncia de dret a l'honor i no sé què, llavors també havia d'haver portat a jutjats tota la resta, no? Amb nosaltres, bé, a nivell personal, a mi em sobta que algú faci tan alegrement aquestes declaracions, no? Perquè al final la feina de la Crida ha estat molt clara, ha estat molt des de la institució.
Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Lara també ha insistit que aquest mandat estaran des de l'oposició al damunt de la fiscalització del contracte de neteja viària i recollida d'escombraries per part del nou govern del PSC i Podemos.
Ens agradaria que es llegissin tota la feina que hi ha feta, perquè crec que se'ns ha acusat molt a la Crida d'ideològics quan anàvem fent tots els passos i deixant-ho tot molt per escrit, quan la majoria de gent crec que sí que estava sent s'estava deixant endur molt per les eleccions que havien de venir en final. Ens agradaria que es llegissin tota la documentació bé, que ens consultessin tot el que volguessin, en especial els que han estat regidors de govern, i que fossin conseqüents amb tant amb els que estan dient els jutges, amb el que s'ha d'acabar de compensar per part de l'empresa.
En l'entrevista a Ràdio Sabadell, Anna Lara també ha apuntat que la portaveu del grup municipal de la Crida no serà el líder de la formació, l'exalcalde de la ciutat, Matías Arracán, sinó la seva número 2, Nani Valero. En aquest sentit, ha afegit que aprofitaran l'experiència de Arracán al màxim possible, però recorda que d'aquí a 3 anys hauria de deixar el càrrec de regidor per complir amb el codi ètic del partit.
Afegim més apunts del dia. L'exalcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez, i que va substituir Manuel Bustos a mig mandat, i l'antic gerent d'Esmatza, Carlos Callejos, tan citats a declarar com a testimonis dins de la investigació d'una de les peces del cas Mercuri.
Durada la peça 28 del cas Mercuri sobre la possible contractació irregular d'Esmatza, n'ha acceptat la compareixença a petició de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que hi exerceix l'acusació particular. Serà el 24 de juliol. Divendres se sabia que aquest mateix dia també declararà i també com a testimoni l'extinenta d'alcalde de Bustos i actual alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
Avui Ràdio Sabadell us avança que Hotel Cochambre serà un dels grups que tocaran a la ciutat per Festa Major, concretament el dilluns 9 de setembre. Ho ha fet públic el mateix grup al seu portal web.
Aquesta actuació forma part de la gira d'estiu, que consta de més d'una quarantena de concerts i s'allargarà fins a finals de setembre. Hotel Cochambre és la segona formació que fa pública la seva presència a la Festa Major de Sabadell. Fa dues setmanes que el programa Al Matí, el grup de 31 fam. Des de l'Ajuntament, però, encara no han fet públic la resta del cartell de Festa Major. Probablement se'l sabrà a mitjans del mes de juliol.
I l'Autònoma estrena avui la quarta edició de la UAB Summer School.
Són 18 cursos intensius que es fan amb dues tongades i que tenen una durada de 3 setmanes. Les propostes educatives estan destinades a estudiants internacionals. Màrius Martínez, vicerrector de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, detalla les assignatures que es preveuen.
Són assignatures que considerem que poden ser atractives, que s'adapten en un format d'estiu, per tant és intensiu i sense perdre rigor acadèmic, però sí que s'adapta a unes condicions que són de les de ser un programa intensiu només de matí, però tot el matí de 9 a 1 durant 3 setmanes seguides, en anglès i amb un col·lectiu internacional.
La quarta edició d'aquest arrenca avui durant 3 setmanes i es reprendrà a finals de juliol i a principis d'agost. Es prendran part 20 universitaris de 29 nacionalitats, entre els quals destaquen els estudiants d'Estats Units, Corea del Sud, França, Marroc o Egipte.
Moment per la cultura i moment per parlar del Fresh Festival, que torna amb força.
No hi ha una sola manera de saber que plou.
El festival estival omplirà els jardinets de l'antiga Caixa Sabadell amb música, poesia i art des d'ara i fins al 22 de juliol. En total seran 22 espectacles que combinen noms locals amb grans noms de l'escena catalana com Pol Cruells, Mishima, que sentim de fons, Ilus Teatre, Dani Nelo o Una família normal dels Estrena Morena.
Per tercer any consecutiu, el Fresh Festival programa cada vespre algun espectacle. El certamen s'obrirà demà a la nit amb la nit dels musicals dedicada al Sant Vicenç. Un espectacle que ja ha esgotat les entrades i que se'n farà un segon el diumenge. Precisament, segons els organitzadors, el 47% de la programació és sabadellenca. Per Joana Soler, presidenta de les Joventuts Musicals i programadora del Fresc, això és degut al nivell artístic de la ciutat.
Queda molt clar, no?, la presència, tal com ha dit el Pere, dels nostres actors, dels nostres artistes i de la gent de casa nostra i barrejada amb la gent que ve de fora d'aquí. Això també vol dir, d'alguna manera, que Sabadell té un potencial musical i artístic de molta vàlua i molt important.
El cartell d'enguany inclou sabadellencs com Ilus Teatre, Una família normal d'Estrena Morena o Maria Hinojosa. A més, arribaran a la ciutat artistes de l'escena catalana com els Mishima, la jove saxofonista Eva Fernández, Cesc Freixas o els Doble Buble, un grup pioner de rock català que tornen 30 anys després amb una nova gira. Tot això barrejat amb propostes poètiques com l'assagista Manuel Ribas o la comèdia dirigida per Pau Roca, Les coses excepcionals. Joan Carles Sunyer, president de la Fundació Antiga Caixa Sabadell, afirma que esperen repetir unes bones dades de públic.
Sí, l'hem passat per anar força bé, ens vam acostar als 6.000 assistents. Cert era que hi havia més programació, per tant aquest any no arribarem a aquesta xifra perquè hi ha menys actuació, però bueno, esperem fer unes bones xifres, unes bones dades. L'any passat estava al voltant del 78% d'aforament, doncs aquest any almenys esperem arribar doncs, a aquest 70% d'aforament.
El Fresh Festival començarà demà dimecres amb la nit dels musicals del Teatre Sant Vicenç i enguany, com a novetat, es venen entrades per cada concert i abonaments per tots els vespres del certamen.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i la comarca per fer un repàs ràpid a l'actualitat més general. El sabadellenc Jordi Cuixart i els altres dirigents independentistes presos són camí de Catalunya, on arribaran demà dimecres.
Els presos han arribat a 2:15 a Zuera, Saragossa, última parada abans d'arribar dimecres a Catalunya, on seran distribuïts en les seves presons d'origen. El viatge, però, el fan per separat els homes i les dones. Ells ja han començat el viatge per etapes que els porta a diferents presons durant 2 dies i mig fins a arribar a Lledoners. Les dones, en canvi, faran el viatge directe entre Madrid i Catalunya i no sortiran fins demà dimecres al matí.
Precisament la dona del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, Txell Bonet, ha criticat el trasllat dels presos a centres penitenciaris catalans.
En declaracions als mitjans des de Ginebra, Bonet ha dit textualment que no és el que ha demanat el grup de treball de l'ONU. També ha recordat que no és cap concessió, sinó el que marca la llei. Ha afirmat que el trasllat no li serveix de res i ha recordat que el que volen és la llibertat dels líders independentistes.
Esquerra Republicana de Catalunya insta Junts per Catalunya a registrar el text de la iniciativa legislativa popular per debatre sobre la declaració d'independència.
El portaveu del republicà Sergi Sabrià ha interpel·lat el vicepresident primer de la mesa, Josep Costa, de Junts per Catalunya, per dir-li que pot agafar el contingut de la ILP i registrar-la des del seu grup parlamentari i garantir així que se n'obri el debat. Sabrià considera que la ILP seria només un gest de cara a la galeria i també ha declarat que Esquerra Republicana no ho farà, però ha apuntat que si Junts per Catalunya ho fa, se sumaran al debat i aportaran propostes.
Una setantena de conductors sancionats en els controls de Mossos de la Patum.
Durant els 5 dies es van realitzar un total de 18 controls amb un total de 13 positius administratius per consum de drogues, 42 denúncies per alcoholèmies administratives i 3 conductors denunciats per conduir amb una taxa d'alcoholèmia penal. També una persona va ser detinguda per atemptat contra els agents.
I la CUP votarà en contra del decret del govern que vol limitar el preu del lloguer de l'habitatge.
La formació anticapitalista considera que l'índex de referència de la Generalitat es fixa en base a l'actual mercat i no el de la realitat de la població. Assenyalen que els preus actuals són irreals, diuen, i fruit d'una inflació a causa de la bombolla del lloguer. A més, critiquen que el preu pot incrementar-se en un 10 o un 15% per sobre d'uns preus ja inflats. També lamenten que no existeix cap mesura administrativa per fer efectiva la regularització dels preus.
I ara els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Néstor Carol continuarà un any més al Sabadell. El centre d'esports ha fet oficial aquest migdia la renovació de l'atacant castellonenc que defensarà la samarreta arlequinada per segona temporada.
I és el primer moviment del centre d'esports de cara a la pròxima temporada. L'extrem ha estat un dels futbolistes més destacats aquesta campanya, sent un dels jugadors amb més minuts disputats i un dels pitxitxis de l'equip. Així ha valorat Carol la renovació.
Si renoves perquè jo crec que hi confio en la gent que està duent el club i en el projecte que estem de fer. Està clar que ara al principi tots tenim molts dubtes, però confiem molt en els jugadors que vagin a vindre, en els que estan renovats o els que tenen que renovar, i confiem molt en que aquest any, la veritat, sigui un any més bonic i que ens doni moltes alegries.
Ara la comissió esportiva se centrarà en els casos de Pedro Capó i Àngel Martínez, que ja tenen la proposta del club sobre la taula. Per altra banda, el centre d'esports ja té data per tornar a la feina i engegar la temporada 2019-2020. Serà el dilluns 15 de juliol i el club ja treballa per tancar amistosos de pretemporada contra l'Alçat de Xavi Hernández, l'Hospitalet i el Llagostera.
I paral·lelament, des del centre d'esports està pendent de com acabarà configurant el grup tercer de segona B la pròxima temporada. Al play-off d'ascens a segona A, els dos representants del grup hauran de remuntar uns marcadors molt adversos.
Especialment complicat ho tindrà l'Hèrcules, que va rebre un dur correctiu al Rico Pérez caient per 1-3 contra la Ponferradina. En canvi, l'Atlético Baleares va ensopegar per 2-0 en Duba contra el Mirandés i tindrà l'opció de revertir la situació a Son Malferit aquest mateix cap de setmana.
I al play-off d'ascens a segona B, quatre potencials rivals del centre d'esports arribaran amb opcions al partit de tornada.
El Prat va ser l'únic que va guanyar, superant per 2-1 el Portugalete al Sagnier. La Nucía d'Alacant i el Tarazona Aragonès van empatar sense gols al camp del Linares Deportivo i l'Alavés B respectivament, mentre que el Mallorca B va perdre per 2-1 a les Roses.
L'Astralpool Natació Sabadell continua perfilant una plantilla que presentarà moltes cares noves. Després de l'arribada de dues jugadores internacionals, Laura Barzón i Ekaterina Tankeyeva, el club treballa per tancar el fitxatge d'una tercera.
I es tracta de Mònica Egens, waterpolista canadenca de 28 anys, que enguany ha disputat la final de l'Eurolliga amb l'Olympiacos. El tècnic de l'Astralpool, David Palma, ha confirmat a Ràdio Sabadell l'interès per la jugadora.
Falta potser una jugadora que ens doni la possibilitat de defensa a la boia, no, per poder alliberar la Marina i a la Sílvia, no, que són dues jugadores que ja la Marina ja ho ha fet fa un parell d'anys amb nosaltres, i la Sílvia Morell pues, també venia agafant aquest rol al Sant Andreu, però penso que necessitem aquí una jugadora potser una mica més experimentada per substituir quan no estigui la Mati, i en aquest sentit encaixaria molt bé la Mònica Higgins, perquè és una jugadora de 1,90 m pràcticament, que pot agafar aquest rol en determinats moments.
Ara mateix la plantilla de l'Astralpool compta amb 10 efectius del primer equip, entre les quals les 4 incorporacions d'aquesta temporada, Rutariño, Sílvia Morell i les ja esmentades Laura Barzón i Ekaterina Tankeyeva. D'altra banda, Maika García ha patit una lesió en el quart metacarpià de la mà dreta entrenant amb la selecció i és dubte per al Mundial del pròxim mes.
Encara en waterpolo, Sergi Cabana s'ha quedat sense el primer bitllet per accedir als Jocs Olímpics de Tòquio. La selecció espanyola tampoc va poder tornar amb una medalla de Belgrat en caure en el partit pel bronze contra Austràlia a la superfinal de la Lliga Mundial.
Els de David Martín van perdre per 11-10 i prèviament 10-8 contra Croàcia a les semifinals. L'avançadora final va ser l'anfitriona Sèrbia, que es queda amb l'únic bitllet olímpic que hi havia en joc. Malgrat el quart lloc, Cabanes fa una bona valoració d'un torneig que aplicava la nova normativa. Ho explica el jugador de l'Astralpool.
Sí, les noves normes jo crec que estan ben plantejades. S'han acabat de perfilar algunes coses, doncs, com alguns penaltis que a lo millor són més expulsió que no pas penalti. Però jo crec que s'estan adaptant bé i nosaltres ens estem adaptant bastant bé.
A nivell personal, Cabanes es mostra confiat en ser present al Mundial de Guangzhou després de ser convocat en els 6 partits disputats a la superfinal de la Lliga Mundial. Abans, però, el combinat nacional jugarà el torneig de Portugalete del 4 al 6 de juliol.
Alexis Rodríguez s'ha tornat a creuar amb el destí més cruel. L'atleta sabadellenc es va trencar el tendó d'Aquiles al míting iberoamericà de Huelva, a només 500 metres de poder rebaixar la seva marca personal als 3.000 obstacles.
El del Futbol Club Barcelona va caure en saltar el penúltim rial i ja no va poder seguir fent passos. Rodríguez tornava en escena després d'un any complicat per les lesions i explica que el ritme que portava hagués aconseguit de forma sòbria acabar per sota de la marca exigida per classificar-se per l'europeu sub-23.
Vaig començar a venir amunt perquè em veia capaç de rebaixar la meva marca 8 segons més o menys, que per mi era algú, ja et dic, inimaginable perquè ja ha passat bé. Només m'esperava córrer bé, intentar fer millor que Barcelona, però m'esperava potser fer 8.43, 44, però en cap moment pensava que pogués anar a ritme de 8.36, i va ser algo increïble.
La greu lesió aparta Alexis Rodríguez de les pistes durant 6 mesos i li impedirà participar també al Campionat d'Espanya sub-23, que té lloc aquest cap de setmana a Tarragona.
I afegem un parell de punts més de fora de la ciutat. Jasper Cillessen hauria passat la revisió mèdica per fitxar per al València.
El porter suplent de Ter Stegen al Barça en els últims anys jugarà a l'equip Che i, a falta de confirmació oficial, es produirà un intercanvi entre els dos clubs, ja que Neto podria arribar a l'entitat blaugrana en les pròximes hores.
I Carlos Aranda, presumpte cap de l'operació Oikos, reitera la seva innocència.
L'exfutbolista assegura de nou que no està implicat en la compra de partit, ja que no té poder adquisitiu per fer-ho. També afirma que les apostes esportives han corromput el món del futbol, arribant a reconèixer fins i tot que ell sí que ho fa.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
per 7:45. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 25 de juny. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.